A Ràdio Lota ens avancem al futur. Matrix. Matrix, un programa per descobrir les últimes tendències tecnològiques i totes les novetats en xarxes socials i aplicacions informàtiques. Matrix. A Matrix sabràs com et comunicaràs a cada moment. Si vols descobrir-ho abans que ningú, escolta Matrix els dimecres al migdia a Ràdio Lot amb David Gené. Matrix.
Què tal, com esteu? Heu comprat mai per internet? Si no ho heu fet, penseu que formeu part d'una minoria cada cop més petita. Les dades indiquen que arreu del món cada vegada és més gran el percentatge de compres que es fan a través de la xarxa. Avui aprendrem més coses sobre el comerç electrònic i ho farem de la mà de Santiago Sánchez, director general i fundador d'eTailers. Us convido a relaxar-vos i venir de viatge Matrix amb mi durant els pròxims 25 minuts. Em dic David Gené, benvinguts a Ràdio Lot, benvinguts a Matrix.
Matrix, t'avancem el que vindrà.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Com dèiem, avui al Matrix parlarem de comerç online i ho farem amb Santiago Sánchez, de eTailers. Què tal, Santi? Com estàs?
Tot molt bé, David. Encantat d'estar amb vosaltres i felicitats pel programa. Falten programes per parlar de tecnologia en els mitjans de comunicació.
Moltíssimes gràcies. Santi, explica'ns per qui no et coneix, qui ets i a què et dediques.
Molt bé, doncs jo sóc Santiago Sánchez, sóc enginyer de telecomunicacions de formació, després he fet altres formacions, entre d'altres un MBA, i des de fa més de 20 anys em dedico a treballar a internet. Jo sempre dic que quan vaig acabar enginyeria de telecomunicacions a l'any 94, la paraula internet no l'havia sentit en tots els estudis, no? I des de llavors em dedico a treballar a internet, no? Bàsicament, jo tinc dos papers. El principal és com a emprenedor, sóc el cofundador i director general d'eTailers e-commerce. Som una empresa dedicada a donar serveis complets de comerç electrònic. Això què vol dir? Pues que ajudem als nostres clients, a les diferents marques, distribuïdors, fabricants, també detallistes, cadenes de botigues, a fer tot allò que necessiten per poder llançar un e-commerce, un comerç electrònic amb èxit, no? Des d'ajudar-los en l'estratègia, en la tecnologia, en el màrqueting, perquè cal portar tràfic per tenir vendes, cal fidelitzar els clients, i després en tota la part d'operacions si les necessiten. És a dir, l'atenció al client, la logística, tenim magatzem, i també tota la part de gestió de cobraments, frau i facturació. I a part d'això, tinc el plaer també de dirigir a la Salle, a la Universitat de la Salle, Universitat Ramon Llull, tota l'àrea de programes i business.
I a més a més...
Això en resum, soc pare, tinc dos nenes meravelloses i també soc un enamorat de la Garrotxa.
Molt bé. I a més a més, si teniu ocasió, també us recomano seguir les columnes que escriu a metadata.cat, en Santiago, sí. Que són articles amb molta punta sobre temes de comerç electrònic i tot el que està relacionat amb aquest tema, amb aquesta part tan important d'internet, que és la que fa referència a totes les transaccions econòmiques i les operacions de compres i vendes. Santi, a nivell de tendències, per quin moment passa a dia d'avui l'e-commerce? En quin grau de maduresa està l'e-commerce? Cada vegada les estadístiques indiquen que cada cop més gent compra a través d'internet, però en quin punt ens trobem actualment? Comparat, per exemple, amb el comerç tradicional.
Correcte. Doncs, David, com bé dius, el comerç electrònic, des que va arribar a internet i va aparèixer el comerç electrònic a les nostres vides, portem ja gairebé 3 dècades de comerç electrònic, no? I són 3 dècades en les que, any rere any, el comerç electrònic creix en xifres, no? Cada vegada representa un percentatge de la totalitat de les vendes a consumidor final més elevat i també cada vegada creix més en les vendes online entre empreses. Moltes vegades pensem que el comerç electrònic és un particular des de casa seva comprar un producte, però de mitjana mundial, i Espanya està dins d'aquesta mitjana mundial, el comerç electrònic entre empreses és el 82% del comerç electrònic total. Per tant, el que diem el B2B, el business to business, és la part més rellevant del comerç electrònic, que també està creixent. I la part B2C, que li diem el business to consumer o vendes a consumidor final, doncs representa aquest 18% aproximadament. Si ho mirem respecte a la totalitat de les vendes a consumidor final, veiem que depèn molt, com bé deies, David, del grau de maduresa de cada país. No? Espanya està dins dels països una mica més immadurs, no? Està per sota de la mitja, però les dades parlen de que l'any passat el comerç electrònic ja va representar al voltant de l'11%. Després tenim companyies que han donat les seves dades, com no sé, els grans retailers espanyols, com Mango, Catalana o l'Inditex, que parlen ja de percentatges entre el 22 i el 28-30%. No? Vol dir que, per tant, ja el seu negoci online, en alguns casos, representa un terç o més d'un terç de tota la seva facturació. I això creixent. Si mirem països on el comerç electrònic s'ha desenvolupat molt ràpidament en els darrers anys, també perquè les estructures de retail no estaven tan desenvolupades, la Xina l'any passat ja va superar el 50%. Països com Anglaterra ja estan al voltant del 30%. Vol dir això que un de cada dos yuans a la Xina es gasten online. Anglaterra, pràcticament una de cada tres lliures es gasten online, no? Espanya encara és un de cada 10 euros, aproximadament, no? Però això continuarà creixent en els propers anys, continua creixent actualment. La pandèmia ha sigut un accelerador. És cert que ara, en el postpandèmia, tots hem volgut sortir al carrer. És cert que el retail mai morirà. El retail és molt important. Volem experiències de tocar, de veure, de conviure amb les marques, però s'ha de transformar també. I per tant, això continuarà creixent, és imparable, però continuarà convisquent amb les botigues físiques, també. Això és obvi, també, i tothom ho sap.
Quin és el factor que fa que en alguns països la penetració o el percentatge de despesa en comerç online sigui més alt i no pas a nosaltres? Comentaves aquest cas, no? Que en alguns països ja supera el 50% i, en canvi, en altres sí. Estem en xifres molt inferiors. Quins vectors de creixement té el comerç electrònic per guanyar quota de mercat?
Sí, sí. És molt bona pregunta. Sempre s'han associat, de vegades, hi ha molts factors, eh? No és un factor únic i és un tema també àmpliament estudiat. Per una banda, tenim països ja que tenien una cultura de compra a distància. No existia internet, no existia el comerç electrònic, però ja la venda per catàleg, jo me'n recordo el meu pare, estava subscrit al Círculo de Lectores, no? I cada mes rebia un catàleg a casa en paper dels nous llibres, trucava per telèfon, marcava unes creuetes en un paper i posava en un sobre i al cap d'unes setmanes li arribaven els llibres. Crec que va ser just abans de la pandèmia que el Círculo de Lectores va anunciar que tancava Espanya, no? Va tancar ja, no? Clar, són negocis que ja feien venda a distància i no s'han adaptat a internet. Països que tradicionalment sempre la venda a distància ha funcionat o estava més desenvolupada, doncs culturalment han acceptat molt millor la compra a distància, en aquest cas a través d'internet. Països on tenim cultura de sortir al carrer. Per exemple, com el nostre, doncs el retail també ha tingut més força i ha hagut més resistència a comprar online. Climàtic, factors climàtics també, òbviament. A veure qui a l'hivern vol sortir a comprar o a passejar als països nòrdics, no? A qualsevol d'ells. No? Tenen dificultats per moure's, el clima no ve de gust sortir al carrer, passejar per la ciutat per anar de compres, no? Moltes vegades. Aspectes lligats a la seguretat, també. Hi ha països on també el comerç electrònic és més segur que sortir al carrer i anar a comprar. Mitjans de pagament. Com de bancaritzat està un país, no? Si no disposem de mitjans de pagament electrònics, si no estan esteses les targetes de pagament, Visa, Mastercard, etc., pagaments des de mòbil, si els països no estan suficientment bancaritzats, no? Encara la gent manega calés en metàl·lic, etc., també són barreres pel desenvolupament del comerç electrònic. Després, el desenvolupament de l'oferta, no? Aquí hem arribat tard. Per exemple, a Espanya sempre ha sigut el líder en vendes fins que va arribar a Amazon, al Corte Inglés. Realment ningú havia sortit amb un model de marketplace, per exemple. Marketplace és el concepte on botigues on trobo de tot de forma online. Amazon ho va desenvolupar als Estats Units, Rakuten al Japó, Alibaba a Xina, però a França Cdiscount, no? Hi ha països on hi ha hagut oferta o hi ha hagut oferta abans de que aparegués a Espanya, no? I això ha fet que hagin sigut països també que s'ha desenvolupat més. I després està el tema de la cultura digital, no? La formació digital. I, per suposat, temes econòmics, no? La renta per capita al nord d'Europa, per exemple, és molt més elevada que Espanya. Les infraestructures logístiques, per exemple, a Anglaterra estan molt desenvolupades, estan ja més desenvolupades que Espanya fa molts anys, i això ha fet també doncs, que aquestes barreres del transport, dels pagaments electrònics, del diner disponible, d'estar bancaritzats, doncs, hagin sigut més baixes a altres països que aquí, no?
Un altre dels dubtes que sorgeix amb el tema del comerç electrònic. En molts sectors, la penetració dels smartphones ha suposat un impacte brutal. Penso, per exemple, en temes com el gaming o com tema de xarxes socials. En tema de comerç online, també ha suposat aquest impacte o encara estem lluny de que les compres les fem des del telèfon? Perquè en moltes ocasions veus que la gent navega pel telèfon però la transacció l'acaba fent des de l'ordinador. En quin punt està el comerç electrònic a través dels telèfons intel·ligents?
Sí, és tal com dius, el telèfon mòbil el portem tots a la butxaca. D'aquí poc sortirem de casa sense les claus perquè probablement podrem obrir el pany de la porta també des del mòbil, perquè el mòbil mai ens el deixem, no? És com les claus, Si se'ns oblida, tornem a casa i el anem a buscar. Actualment, el tràfic que arriba en la major part de les webs i dels comerços electrònics, a Espanya i a qualsevol país europeu, per exemple, està entre el 70-80% i alguns més, des del mòbil. Per què encara la compra no arriba a aquests percentatges? Si mirem el mix de compra, encara veiem que es compra molt més des de l'ordinador que des de l'smartphone. Probablement, primer, hi ha un tema d'usabilitat, no? Pantalla gran a pantalla petita, no? I certes compres m'ho vull mirar amb més calma, llegir-m'ho amb més calma, etc. El mòbil és més per compres més impulsives, més ràpides, però sobretot, per lo mateix, no hem adaptat els nostres comerços electrònics al mòbil, no? Clar, si des del mòbil esperem que un usuari completi un formulari, tregui la targeta de crèdit pel carrer o en el transport públic o en qualsevol mitjà que s'estigui movent en aquell moment i piqui un número de targeta de crèdit, una data de caducitat, els dígits de darrere, posi el mail, posi el telèfon, bueno, no, això des del mòbil no ho farem mai. Ja existeixen moltíssims mitjans de pagament que em permeten pagar des del mòbil i que, a més, integren amb la botiga directament totes aquestes dades que jo ja tinc donades d'alta una única vegada, no? Ja sigui el sistema de pagament d'Apple, Apple Pay, sigui el de Google, que van tots els telèfons Android, Google Pay, específics com Samsung Pay, però també tenim PayPal Express i en tenim molts més, no? Llavors, bueno, jo crec que hi ha un problema actualment de que la nostra identitat digital està molt distribuïda. Tots estem donats d'alta a molts llocs, no? No la tenim centralitzada, però segons els mitjans de pagament centralitzin aquestes dades, que ja ho fan, o fins i tot jo pugui arribar a tenir, que algú ho acabarà fent, una identitat digital en un únic lloc, amb les meves dades per pagar, per rebre els paquets, per rebre les factures, i això es faciliti que amb la meva cara o amb un clic del meu dit tanqui una transacció electrònica, trencarem aquesta barrera de compra des del mòbil i les vendes, sens dubte, creixeran.
Abans parlaves del comerç local, de la importància de l'equilibri entre retail físic i el comerç online. Com s'han d'adaptar els comerços locals, el comerç de tota la vida, el comerç tradicional? Com es pot adaptar o fins i tot treure profit de les eines que disposem avui en dia digitals? Per on pot començar?
Sí, jo a molts amics, a comerciants de la zona on visc, etcètera, que em demanen consell, etcètera, jo sempre els dic que no hi ha una solució única, però sí que hem de ser molt conscients de si el nostre negoci té sentit o no que vengui online. Vendre online no és per tothom. Poso exemples que es poden entendre de forma molt ràpida. No sé, a Espanya hi ha 22.000 farmàcies. Pràcticament a qualsevol ciutat i poble mitjà, inclús petit, tenim una farmàcia. Per tant, no hi ha espai perquè venguin online 22.000 farmàcies. Podrà haver-hi una, dues, tres farmàcies online líders i la resta no té cap sentit que venguin online, cap ni un. Sí que té sentit que tothom estigui i tingui presència digital, perquè el nostre consumidor utilitza les xarxes socials, per exemple. Llavors, en funció del tipus de comerç que tinguis, doncs té molt sentit que tu també treballis aquestes xarxes socials. Que facis, en definitiva, algo que abans era més difícil, que és conèixer els teus clients tenint les seves dades. Abans els coneixies perquè entrava el David o entrava el Santi dins de la botiga, no? I si anem assíduament, el comerciant ens acaba coneixent i nosaltres acabem coneixent el comerciant. Però cal tenir les dades, cal poder-los dir coses, no? Cal poder comunicar-los. Per tant, és bàsic per a qualsevol comerç utilitzar eines que, entre cometes, ens donen gratis als grans jugadors d'internet, perquè, a canvi, ells també tenen dades i ens poden oferir eines per fer publicitat, però tothom hauria de tenir i cuidar el seu perfil, per exemple, a Google, no? És gratuït, qualsevol comerç es pot donar d'alta, penjar algunes fotos, posar la seva adreça, el telèfon, si té una web, la web, i és un gran mitjà perquè ens trobin a Google Maps, trobin el nostre perfil, la gent pugui deixar opinions que d'altra forma igual també farien i no controlaríem, ens les poden deixar nosaltres, sense ajuda a millorar, també aquestes opinions positives generen confiança per un restaurant, per una botiga, per un comerç de qualsevol tipus. Les xarxes socials, el que deia, ens permeten fer base de dades. Si jo tinc una petita botiga de decoració a Olot, doncs, haig de tenir un perfil d'Instagram, sí o sí, per inspirar els meus clients. La gent em seguirà, em permetrà mantenir un contacte més enllà de que vinguin a la meva botiga. I probablement quan pengi coses, algú li cridarà l'atenció, li generarà o li estimularà una necessitat i em vindrà a veure la botiga. Més difícil serà que pugui mantenir els costos que suposa fer una botiga online. És una inversió en tecnologia, tot i que hi ha eines molt econòmiques també, però sobretot és una necessitat de coneixement, perquè no és només fer la botiga, s'ha de fer màrqueting, s'ha de portar tràfic i s'ha de mantenir, actualitzar catàleg, preus. Això no està a l'abast de tothom. Per tant, moltes vegades és malbaratir el nostre temps i també els nostres diners. No és possible per tothom vendre online, però sí que és possible per tothom fer servir els canals digitals per comunicar-se i connectar-se amb els seus clients, resulta.
Explica'ns alguna anècdota o algun cas que heu tingut a e-tailers que diguis, ostres, això no m'ho esperava, aquest èxit no me l'esperava, o aquesta, aquest cas concret, que alguna cosa que us hagi sorprès en temes d'e-commerce.
Sí. A veure, sorpresa, sempre estàs aprenent, no? Perquè la veritat és que estem en un sector que sí, que portem 30 anys, com deia abans, no? Però les coses evolucionen i les coses canvien de forma molt ràpida. A veure, la pandèmia, per exemple, ens ha tornat a tots una mica boixos, no? Jo sempre dic que els primers dies de la pandèmia, amb tots els nostres clients, pràcticament vam aturar totes les campanyes, totes. Uns perquè anaven col·lapsats de venda, no? Els que venien alimentació, per exemple. Era el moment que veiem les imatges, i ho vam veure tots per la tele confinats a casa, de que no hi havia paper higiènic als supermercats, volava l'arròs, la pasta. Bueno, doncs, per tant, els que venien alimentació online vam haver d'aturar la feina, perquè és que no necessitaven gastar diners en publicitat, ni en comunicar, ni en fer res. Al contrari, era com aturem que ens esfonsin la botiga online i muntem per primera vegada cues online. Que quan algú arribi li digui, mira, és que tens 3.000 persones al davant, espera't, no? D'aquí una estona et donaré accés a la botiga, no? Això per una banda. Per l'altra banda, doncs van aparèixer productes que abans no tenien tanta demanda, però com que estàvem a casa tancats, buscàvem llocs, buscàvem equipament per fer esport a casa, per entretenir els crios. Bueno, van haver-hi categories que realment van créixer moltíssim i van trencar estocs a tot arreu. Després, curiositats, moltes, no sé, de vegades hi ha productes que hi ha marques que et sorprenen i tancant amb algun influencer de turno, una Belén Esteban, no?, per posar un cas que recordo fa temps amb determinats productes o d'altres, i bueno, amb una comunicació d'una persona d'aquestes comences a vendre un producte que no t'esperaves, però realment ha vingut molt influenciat per un tercer, no? I després jo crec que les parts més divertides les acabem tenint amb els clients, no? Hi ha de tot, no?, en aquest món, i passen coses molt curioses quan fas atenció al client, sobretot amb productes que han rebut, que no saben utilitzar. D'això també hi ha moltes anècdotes, però moltes són bastant privades també. I també algun susto, eh? Sí. Perquè també fem logística, no? I malauradament els transportistes de vegades van de bòlit. I mira, ara no fa gaire mesos recordo una clienta que ens va trucar que li havien llançat el paquet per sobre de la porta i li havia donat el gos. I el gos s'havia menjat tot el que venia en el paquet i a part d'això doncs, tenia un ull inflat. O sigui, passa de tot i és una aventura diària a l'e-commerce.
Abans dèiem el tema, comentaves això, no?, de que no tots els comerços locals són susceptibles de vendre online, però posem per cas algú que per el seu producte, el potencial mercat que pot tenir aquest producte, hi podria haver-hi encaix. Per on li recomanaries començar a una persona que diu jo crec que el meu producte té potencial a internet, però no sé ni per on posar-m'hi. Quins serien els primers passos, a part de venir i parlar amb e-tailers, per on començaríeu?
Sí, jo et diria que el primer és saber en quina part de la cadena de valor del seu sector està ubicada l'empresa. No és el mateix un fabricant, és a dir, jo tinc el meu producte, és únic, de vegades fins i tot aquest producte pot tenir una marca més o menys reconeguda, però jo fabrico un producte, sóc el creador d'aquest producte, té una marca i és meu, no? Tots els fabricants, tant els que venen a consumidor final com els que fan B2B, tenen un gran potencial de venda, perquè el seu producte al final és seu i és únic, no? Encara que tinguin competidors, però dins de la seva categoria ells tenen un producte propi. Per tant, absolutament diferenciador, perquè és el seu producte. Ells tenen que, tots els fabricants han d'entrar i a vendre. Quan són distribuïdors, jo sempre dic que s'ha de veure molt bé si el client d'aquests distribuïdors és un client que en el seu procés de compra a l'online li pot aportar valor en alguna de les fases del procés de compra. És a dir, si jo sóc un distribuïdor, porto moltes marques i dono servei a minoristes, a botigues, per entendre'ns petites independents, està clar que el comerç electrònic pot donar-li molt valor. Pots veure el catàleg, l'estoc disponible, fer una comanda a qualsevol hora del dia, 7 dies a la setmana, sense necessitat de que t'atengui algú al telèfon, et respongui un mail, un WhatsApp, sap, i a més tens la traçabilitat, saps el dia que t'arribarà, tens les factures, els salvarans, et dono valor tant en el procés de la venda com en el procés posterior a la venda. Aquí té molt sentit. Si tenim molts clients atomitzats, internet, en aquest sector B2B de vendre botigues, ens pot ajudar a captar nou client i també a fidelitzar i que ens compri més el client que tenim. I finalment estan els detallistes, no? Les botigues, els retailers de tota la vida. Llavors, aquí el retail és multimarca, els que venen de tot, una mica ho tenen més complicat per diferenciar-se, perquè al final, si ven que els mateixos productes que ven tothom i jo no sóc un gran comprador i, per tant, manego unes condicions i uns preus de compra econòmics, ho tinc més difícil per diferenciar-me. A no ser que em converteixi en un especialista d'un nínxol concret, en el qual aporti molt valor i que aquest petit nínxol, expandint-lo i venent-lo a més territoris, no només amb la meva zona d'influència, pugui ser un bon negoci. Llavors, els especialistes tenen més possibilitats de poder fer comerç electrònic amb èxit. Les botigues generalistes, si jo tinc una petita botiga de calçat, és difícil que pugui competir amb cadenes que ja estan venent online, que tenen més botigues, més capacitat de compra i venen els mateixos productes. Jo sempre dic que hem d'analitzar tres eixos. Si podem aportar valor diferencial en els tres eixos, tenim més possibilitats d'èxit. Un és el preu, puc competir en preu. Si realment jo tinc unes condicions de preu que són úniques, doncs puc diferenciar-me per preu. El segon és exclusivitat. Tinc coses que ningú més té. I, per tant, tenir productes o certes marques que no hi ha gaire competència o que no té ningú més, a mi em permeten també diferenciar-me. I el tercer és conveniència, és donar servei. Ho tinc tot en estoc, t'ho puc entregar ràpid, immediatament et dono servei, no? Llavors, aquelles companyies que tenen el producte que el client vol, que no tenen massa competència perquè el treballen amb una certa exclusivitat, que a més el venen al preu correcte, no hi ha una competència de preus, i que a més t'ho poden entregar ràpid i et poden donar un servei en el moment que ho necessites, aquestes ho tenen tot per guanyar en el comerç electrònic.
Molt, molt, molt interessant, la veritat. Abans comentaves un tema que era, per exemple, el fet de simplificar o de treure fricció en el procés de tancar una transacció, de quan hem de posar les nostres dades, el número de targeta, data de caducitat, codi de seguretat, etcètera, etcètera, que és un procés força feixuc i que a vegades és el que frena que es tanqui aquella transacció. Parlaves d'un possible reconeixement biomètric, és a dir, que amb l'empremta digital o bé amb reconeixement facial puguem autenticar-nos i, per tant, tancar la transacció, com es fa, per exemple, amb Amazon quan compres amb un sol clic. De quina manera o quines noves tecnologies, estic pensant, per exemple, en temes de blockchain o en temes de big data, aquesta famosa Web3 que sembla que és tendència en aquests pròxims mesos, com això influenciarà en el comerç electrònic als dos costats, tant el que ven com el qui compra?
Sí, és molt bona la pregunta. Clar, hem de pensar que estem fent servir ara mitjans de pagament, diria, del segle passat, no? Encara maneguem monedes i bitllets, no? Tot i que hi ha països que ja estan traient la moneda que no sigui digital 100%, no? Com els països nòrdics, hi ha una data de caducitat. Aquí a Espanya també tenim una llei que no permet fer pagaments en metàl·lic, em sembla que ara és de 1.000 euros, no? Per sobre de 1.000 euros ningú pot fer un pagament en metàl·lic, no? Per tant, el que són els diners en metàl·lic, això tendeix a desaparèixer. Tots els pagaments són electrònics. Encara maneguem targetes de crèdit, no? Això també és una mica caduc, no? Portar una targeta de plàstic amb un codi de números, una data de caducitat, no té massa sentit. Ara és un mercat molt dominat per Visa, per Mastercard, però que també està evolucionant, no? I evolucionarà, sens dubte, no? Les targetes avui en dia ja les portem al mòbil, no? Quan tens Apple Pay o Google Pay, escaneixes la targeta el primer dia o fiques les dades i jo, sincerament, no sé on tinc les targetes, no? Porto només el mòbil a sobre, no? I com bé deies, estan apareixent altres mitjans de pagament, no? Ja va sortir PayPal, no? PayPal és un mitjà de pagament molt utilitzat a Espanya, no? Amb una quota de mercat també molt important. No deixa de ser allò que li diem un wallet, un moneder, no? Podem tenir calés allà ficats o donades d'alta les nostres targetes de crèdit i, sens dubte, que tot el que ve relacionat amb les criptomonedes i el blockchain, aquesta web 3 en la que passo a ser propietari de coses, no?, que també estan a la web, puc ser propietari de diners, puc ser propietari de continguts digitals, no?, tots aquests tokens no fungibles, els NFTs dels quals parlem, això ha de servir també. Seran, sens dubte, mitjans de pagament on pagaré els meus continguts digitals i, per què no, les meves compres electròniques. El que passa és que no estan prou extesos, no? Jo crec que els que tenim bitcoins, tethers o qualsevol criptomoneda som una mica els friquis que estem en el sector, no? Estem més a prop de la tecnologia i després doncs, bueno, hi ha hagut una avalanxa de gent que no en sap d'això, però que li han dit que si comprava bitcoins podia guanyar molts diners, no? Perquè pujaven cada dia, no? Ara ja no, ara aquests ja no hi són, no? Perquè, fins que baixen, no? Ara aquests ja no hi són. Però, sens dubte, la tecnologia blockchain és una tecnologia que està per quedar-se, les criptomonedes estan també per quedar-se, no tantes com en tenim, no? Tot això haurà d'arribar a un punt de racionalitat, no? Però sí, sens dubte, tindrem nous mitjans de pagament i probablement alguns absolutament descentralitzats per molt que els governs vulguin evitar això, no?
Estem entrant ja amb la recta final d'aquest Matrix d'avui, que parlem sobre comerç electrònic amb en Santi Sánchez d'e-tailers. Seguim parlant de futur, plans de futur d'e-tailers, alguna tendència que veieu? No sé, penso fenòmens influencers, abans parlaves del cas de que una persona com Belén Esteban pot ser capaç de propulsar les vendes d'un producte a través d'internet. Quines tendències veus de cara als propers mesos? Sense anar més lluny, estem a poques setmanes de que es doni el tret de sortida, Black Friday, el Cyber Monday, i a partir d'aquí fins al Dia de Reis, que cada setmana trobem ofertes a tot arreu. Sí, què serà tendència aquests mesos?
Sí, sí, i fins i tot ja s'han avançat. Aquesta setmana els d'Amazon han sorprès amb tothom llançant un Prime Day d'aquests que fan de quan en quan, no? O sigui, tothom són els mesos més forts de la venda, tant a les botigues físiques com a les botigues online. A veure, sobretot el comerç electrònic, el futur que ens espera és que serà comerç electrònic des de qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu, Actualment, com deien, comprem des dels ordinadors, comprem des dels smartphones i comprarem des de més llocs, no? Pràcticament a totes les llars, cada vegada més, tenim, no sé, altaveus intel·ligents. Pot ser el de Google, l'Alexa d'Amazon, el d'Apple. Podrem comprar des de veus, sense cap mena de dubte. El cotxe el portem connectat, no? Per tant, també el cotxe serà un canal cada vegada més per comprar i per poder fer coses. Per tant, el comerç electrònic conversacional serà cada vegada més rellevant, no? Em sents? Bueno, jo crec que estarem en un moment al futur de que comprarem des de qualsevol lloc utilitzant la veu cada vegada més, no? Per això també els chatbots, l'atenció al client des del diguem-ne, sistemes automatitzats, tant siguin de veu com de texta, també s'aniran implantant cada vegada més en el comerç electrònic. I sense dubte la interfície principal serà el mòbil i d'altres dispositius i cada vegada menys a l'ordinador.
Estarem atents i ho seguirem i ho explicarem aquí al Matrix, com sempre amb experts com en Santi Sánchez d'e-tailers, que avui ens ha fet una autèntica masterclass en tema de comerç electrònic, de passat, present i futur d'aquest moviment econòmic que cada vegada el tenim més present a les nostres vides. Santi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Matrix d'avui.
Gràcies, David, a vosaltres per la invitació i felicitats pel programa.
Amb David Gené.